Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
RadioEstel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
La solitud és el nostre pa de cada dia i un pa tendre.
Joan Sales, Incerta glòria, 1956.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat Abat, el Bisbat de Lleida.
Un nou programa, Debat Abat, des del Bisbat de Lleida. Salutacions cordials a tots els nostres oients i comentar que l'actualitat, l'agenda i els diferents missatges que volem fer arribar des del nostre programa estaran també, evidentment, en el d'avui. I com a part central del nostre espai, la possibilitat de conèixer més de prop la realitat de Puerto Maldonado mitjançant la presència en el programa del germà marista Jaume Andrés Bacardit, al que li agraïm moltíssim aquesta dedicació d'uns minuts al nostre espai.
Ara us deixem amb un text de Manolo Díaz, tècnic de Càritas Diocesana de Lleida.
El teu compromís en la Quaresma. El teu compromís millora el món. Aquest és el missatge que tenim aquest any els membres que participen en accions directes de Càritas Diocesana de Lleida. Precisament, el podem tindre present en aquest temps de Quaresma que comencem ara. També tenim en compte les paraules que el Papa Francesc, que se'n recorda que com cada any tenim la possibilitat de tornar al Senyor amb tot el cor i amb tota la vida. En aquesta època que vivim ens trobem amb moltes dificultats i com els alerta el Sant Pare i també falsos profetes que enganyaran a molta gent fins a amenaçar amb apagar la càrita amb els cors, que és el centre de tot l'Evangeli. Però amb l'exercici de la pregària, l'almoina i el dejuny són tres accions que ens poden ajudar a canviar i el nostre compromís ens ajudi a millorar el món, i concretament en Càritas. L'exercici de l'almoina es llibera de l'avidesa i ens ajuda a descobrir que l'altre és el meu germà. El que tinc no és mai només meu, com recorda Francesc. Davant de cada germà que em demana ajuda, penséssim que es tracta d'una crida de la divina providència. Cada almoina és un motiu per a participar en la providència de Déu vers els seus fills. I si ell avui se serveix de mi per ajudar un germà, ens diu el Sant Pare. Esperem que aquesta Quaresma sigui un temps de repensar el teu compromís i apuntar-te a Càritas per ajudar a millorar el món a través dels nostres germans empobrits. Manolo Díaz.
Notícies del Bisbat.
Obertura de l'any jubilar mercedari al centre penitenciari Ponent.
Amb el lema 800 anys al servei de la llibertat, el passat 10 de febrer, el centre penitenciari de Ponent va acollir l'obertura de l'any jubilar mercedari. A l'acte hi va assistir el bisbe de Lleida, Salvador Jiménez, el capellans del centre, novicis de Sant Ramon, voluntaris de la pastoral penitenciària i l'obra mercedària, interns, funcionaris i autoritats de la presó. El bisbe Salvador va recordar la tasca dels mercedaris a través de la història i el seu servei i atenció pastoral en aquest centre penitenciari de Lleida i com el seu compromís per la redempció i la llibertat s'ha adaptat a les esclavituds del nostre temps. En acabar l'Eucaristia va tenir lloc un petit refrigeri pels assistents. La lectura del missatge del Papa Francesc i l'apertura de la porta 800 anys per la llibertat, amb l'acte simbòlic de trencar les cadenes per part dels internes, va ser el millor exemple de jubileu i d'agraïment.
Seminari d'Espiritualitat Mercedària a l'Ireu.
Va ser precisament amb motiu d'aquest 800 aniversari de l'Orde de la Mercè que els passats 16 i 17 de febrer es van celebrar a l'Institut de Recerca i Estudis Religiosos de Lleida un seminari d'espiritualitat mercedària. La seva primera sessió va anar a càrrec de Fra Enrique Mora González, doctor en Història Eclesiàstica, i va tractar sobre les redempcions de captius de l'Orde de la Mercè, un rastreig històric. La segona, a càrrec de Fra Fernando Ruiz Valero, llicenciat en Teologia Espiritual, va versar sobre el sentit de la redempció cristiana.
exercicis espirituals pels preveres de la diòcesi de Lleida.
Dirigits per mossèn Javier Vilanova, capellà de Tortosa i director espiritual del seminari interdiocesà, van tenir lloc a la Casa Sacerdotal del 5 al 9 de febrer. Hi van participar una vintena de preveres acompanyats pel bisbe Salvador i el seu vicari general, mossèn Josep Anton Jové. El bisbe Salvador va voler agrair a Déu aquests dies d'exercicis i a mossèn Xavier Vilanova les seves paraules plenes de saviesa espiritual i pastoral.
Membres de Càritas Bangladesh visiten Càritas Diocesana de Lleida.
Dos membres de Càritas Bangladesh, implicats en un projecte de producció d'artesania local dirigit a dones camperoles, van visitar l'IES de Donosa, així com la seu de Càritas Diocesana de Lleida, per explicar l'origen d'aquesta iniciativa. Nascuda als anys 70 per de la Iniciativa Internacional per Atendre les Necessitats de les Viudes de Guerra, va tenir com a primer llavor el centre Jagoranu d'artesania, dirigit per dos monges catòliques, i l'ajuda d'una jove dissenyadora cooperant. Avui, transformada en cooperativa, dona ocupació i genera ingressos a moltes famílies que veuen per fi els seus fills progressar. El seu missatge va recalcar la importància que representa per a ells el comerç just.
L'entrevista.
En la part central del programa tenim sempre el convidat. I avui és un goig poder, amb el convidat, anar més enllà de les nostres contrades i quedar-nos també amb tot allò que encara es pot continuar fent en un país de missió des del lloc on cada un vivim. Gràcies, Jaume, per estar amb nosaltres. Tenim el germà marista Jaume Andrés Bacardit. De Barcelona, però educat i fet germà marista aquí, a Lleida.
Sí, a les Avellanes.
Clar, per tant, un germà molt nostre que ens aporta al programa totes les vivències que ell està compartint des de la seva vocació marista a un lloc molt llunyà de nosaltres, però que ara l'atensarem. Estàs en aquests moments com a germà marista missioner al Perú?
Al Perú, sí, a un raconet del Perú, a una ciutat que es diu Puerto Maldonado, que és la capital d'un departamento de selva. O sigui, és una ciutat envoltada totalment de selva al sud-est del Perú.
Abans d'arribar allà, germà Jaume, quina ha estat la trajectòria, el camí com a germà marista?
Bueno, com a germà marista sempre ens hem dedicat pues, a l'educació de nens i joves i també em vaig dedicar 9 anys a la reeducació d'alguns joves. Vaig estar ficat en el món de les drogodependències i després, pues, bueno, quan un ja és mig vell, doncs resulta que fan una crida missionera i dic, bueno, potser va bé per mi, no? I sí, vaig sentir aquest impuls d'anar a ajudar a un altre lloc, a un altre país, allò de desinstal·lar-se, no?
Una resposta valenta, perquè he de canviar totalment d'on estaves, però també potser tornar-se a reeditar amb aquella fe, amb aquelles ganes de servei i sobretot amb aquesta part missionera que sense dubte els bueno, germans maristes teniu.
Sí, els germans maristes, ja fa dos capítols generals, doncs vam fer una proposta molt, molt clara i molt seriosa de dir, a veure, la major part dels germans estem a Europa i no és pas a Europa on hi ha més joves ni on hi ha menys cristians. Hem d'anar on hi ha més joves i menys cristians. I això és Àsia. Jo dic, sí, cal anar a Àsia, anem a Àsia, no? El que passa és que un dia em sento bastant limitat al que jo pugui fer, i el que jo pugui fer, que sempre pues, el que hem fet és donar classes i coses d'aquestes, difícilment ho farem en un idioma asiàtic. Diu, bueno, pues, si vols anar a Hispanoamèrica, doncs a Hispanoamèrica. I després vaig estar 3 anys a Lima, i ara em porto 4 llargs a Puerto Maldonado.
De Puerto Maldonado podem parlar, perquè sí. Evidentment és una situació absolutament diferent a les que havies tingut. La selva, una meravella per veure-la, però potser més dura per vivir-la. I quina és la tasca que concretament fas allà?
Bueno, allà els germans maristes tenim un mini-internat de 30 places per natius, per nois i noies de comunitats natives, indígenes de la selva, que no tenen possibilitat d'accedir a l'educació secundària. Per tant, la nostra tasca és defensar els drets educatius també dels nois i les noies indígenes. Aleshores, doncs, si donem aquesta oportunitat en el nostre internat de poder estudiar a ciutat, intentem que ho facin sense perdre també les seves arrels, no? I, clar, es tracta d'acompanyar-los, donar-los un lloc per viure, però també donar-los estimació, orientació, ajuda escolar, i, bueno, pues, som el que els hi fem de papa i de mama amb aquests noiets i noietes de comunitats natives que van a l'escola pública. Per nosaltres els atenem la resta dels dies i tots els caps de setmana i fins a les vacances.
Per tant, quina relació hi ha entre doncs, la comunitat marista i d'altres religiosos que segurament estan amb vosaltres, que esteu compartint possibilitats de transmetre fe, però sobretot d'educar, i la realitat social que vosaltres trobeu allà?
Bueno, la realitat religiosa és que ens faltaria moltíssima gent. El nostre vicariat apostòlic és d'una extensió com 5 vegades Catalunya.
Imagina't.
5 vegades Catalunya.
I carreteres pitjors, bueno, carreteres, cotxes no tan macos i no, moltes possibilitats d'anar aquí cap allà.
Carreteres n'hi ha una.
Una.
De grossa, en tota la regió. L'altre són trotxes, se'n diuen, sense asfaltar, i a la major part de les comunitats natives, per no dir a totes, només s'hi arriba en bote, per rius, pels rius. Per tant, la labor allà de l'Església és molt difícil perquè tenim pues, poques congregacions religioses, poc clergat, per les necessitats que hi ha, no? Les necessitats immenses que hi ha, per la llunyania d'uns poblats amb uns altres. I la selva és molt bonica de veure, però és molt dura de viure i molt difícil de transitar. Llavors, doncs, bueno, sempre que et desplaces per anar amb una d'aquestes comunitats natives, a veure, no és que la meva vida sigui desplaçar-me, la meva vida és atendre els nens de l'internat que vivim a ciutat, però els hem d'acompanyar i portar-los i tal, i sortir. I això, doncs, es converteix en una espècie com d'aventura per mi, no? Allò del barquer que et posa en el barquet, no? La barqueta aquesta, que ja avui dia pues, estan bastant evolucionades, tots van motors fora a bord, per tant són rapidets, i bueno, doncs es tracta de només, en molts llocs només es pot arribar així.
Aquesta és la part física de la situació, i que amb la teva manera de ser i la teva simpatia habitual, i ja que surt del cor, i amb la vocació és potser més fàcil de resoldre. Però anem a la part espiritual. Ens deia
I també abans em preguntaves per la part social.
Sí.
La part social i la part
social,
espiritual.
Exacte.
Mira, no podem dir que sigui una societat, ni tan sols la de ciutat. La de capital, estem parlant de Puerto Maldonado, entre 100 i 120.000 habitants, no? L'immensa majoria, diríem, pobres, absolutament pobres, no? Amb una economia gairebé de subsistència, la major part d'ells, no? Tot i que pensen estar vivint una època, diguéssim, de desenvolupament important, perquè a la ciutat cada vegada hi ha més cases fetes de totxo, o de material noble, en diuen, pot ser bloqueta de ciment, i no hi ha només de fusta, per exemple, i es poden comprar una moto i una televisió de pantalla plana, no? O sigui, es pensen que estan vivint un moment de desenvolupament. Part d'aquest desenvolupament ve per activitats que no són legals, i també per activitats que no estan ben normatitzades, i amb una economia informal altíssima. Bueno, a tot el país del Perú, l'economia formal és només un terç de tota l'economia.
Mm-hmm.
Per tant, bueno, i allà podem trobar el 80% dels treballadors, o més, en el món rural encara molt més, de treballadors que són treballadors informals. Allà les empreses són informals. Per tant, això de que un treballador tingui un contracte de treball que li comporta drets de vacances, de descans, de protecció davant d'accidents o de drets de jubilació o assegurança d'enfermetat, tot això no existeix allà. No existeix. I tothom accepta això com a normal. Doncs, bueno, aquesta és una realitat social. La realitat social també de que la major part de les famílies, la major part, són famílies que diríem no gaire normalitzades.
Mm-hmm.
És a dir, un pare i una mare que visquin establement amb els seus fills és la situació minoritària. és la situació minoritària. I no diguem quan parlem ja d'altres activitats econòmiques que sí que són clarament, anava a dir, delictives, però que és molt difícil trobar-les alternativa. Per exemple, amb tot el drama regional, perquè és un drama autèntic, de la mineria informal de l'or, la mineria il·legal, verdaderament, no?, on no hi ha lleis ni laborals, ni mediambientals, ni fiscals. I on allò és controlat per unes màfies que, diguéssim, on l'explotació dels treballadors i l'explotació de la trata de persones, el tràfic de persones...
Això ho vaig llegir en un article que vostè va publicar, i certament ens falta molt encara en aquest món per arribar a una realitat i a un equilibri. A la part espiritual, com se conviu amb aquesta necessitat d'arribar amb Déu ens estima, Déu és pare, és pare amorós, i aquí estem tots, i com ho accepten persones que la majoria del seu voltant no són ni cristianes?
Bueno, el vicariat de Puerto Maldonado gasta les seves principals energies i pressupostos en el camp, diguéssim, de l'educació.
Com ha de ser.
I llavors pensem que això a llarg termini ha de, a mitjà i llarg termini, ha de produir els seus fruits, no? Per exemple, l'Estat no és capaç de fer arribar mestres a totes i cada una de les comunitats natives perquè tinguin, com a mínim, l'ensenyament primari garantit. Aleshores, doncs, tenim el vicariat té un pacte amb l'administració perquè, diguéssim, el Ministeri d'Educació hi posa els edificis i part del manteniment, i el vicariat hi posa els mestres perquè arribin a l'extrem d'aquestes últimes comunitats natives, per exemple.
I la vostra comunitat com subsisteix? D'on arriba aquesta ajuda que sense dubte necessiteu? I en el cas dels maristes suposo que també hi ha una planificació feta, però de tota manera les mancances són fortes.
Bueno, la nostra comunitat viu substancialment de la província marista de Santa Maria de los Andes. És a dir, els germans maristes tenen dins de la seva planificació un pressupost per despeses socials directament destinades a gent que no pot pagar, diguéssim, i per sostenir una obra que, diguéssim, de cap manera es podria autosostenir. De fet, nosaltres cobrem les famílies dels nois i noies que tenim una quantitat gairebé simbòlica. Potser amb aquesta quantitat no es podríem pagar ni l'esmorzar de cada dia, però la mantenim i l'exigim.
És una manera de fer també responsables als altres de valorar la vostra tasca.
Bé, només que perquè la valorin és perquè els pares no es desentenguin de l'educació dels seus fills, O sigui, perquè, no sé, també la mentalitat, diguéssim, de les selves, que quan un s'espavila sol i està ja lluny i sobreviu, doncs ja està bé, no? I aleshores, doncs, per fer que els pares se segueixin interessant pels seus fills i prenguin contacte amb un cert ritme, com a mínim, mensual amb la institució, i tot això, doncs, tenim una mínima quota, però l'exigim. No?
I, per tant, també una necessitat de, doncs, des d'aquí ajudar, de pregar per les vocacions. Ens deies que hi ha, pues, una necessitat imperiosa de més vocacions, més mestres i més religiosos i religioses.
Sí.
La visita del Sant Pare ha estat un punt important aquest 2018 al Perú, Units per la Esperança, aquesta esperança que ha portat el Sant Pare, que, a més, el germà Andrés, el Jaume Andrés, va estar en tota l'organització del fet, encara que després no es pugui gaudir.
Bueno, vaig gaudir d'una de les tres... dels tres llocs on el Sant Pare va anar. I, a més, el més familiar, el més proper, quan va anar a l'obra social del Principito, doncs allà vam poder estar quasi ben família amb un grup de menys de 400 persones. Si voleu, ho explico una miqueta.
Sí, sí.
El més important que el Sant Pare va fer allà, però dit per ell, quin era l'objectiu per anar a Puerto Maldonado, aquest racó de món. La ciutat més propera a Puerto Maldonado és Cuzco, que està a 465 quilòmetres.
Per camins.
No per camins, per una carretera que ha de pujar als Andes, no et dic més. No? Bueno, doncs, aquell racó de món tan apartat en el departamento del Perú, menys poblat de tot el Perú. Com és que va allà una ciutat al mig de la selva? Com és que va allà? Bueno, doncs va allà fonamentalment per reafirmar la seva encíclica Laudato Si, i per, diguéssim, denunciar una sèrie de problemes reals creats entorn a la defensa no sols de la natura, sinó de la natura humanitzada, perquè una de les coses que porta l'encíclica és que dir la crisi medioambiental i la crisi social no són dues crisis diferents, són les dues cares d'una mateixa crisi, i els que primer la pateixen són aquests ignorats que viuen a la selva, els que viuen dins de la natura i viuen de la natura i amb la natura i en comunió amb la natura. Aquests són els primers que la pateixen. Per tant, el seu acte més important i el primer que va fer va ser reunir-se amb el món indígena. I això va ser verdaderament extraordinari. Jo no conec un altre líder mundial que s'hagi volgut tancar en un poliesportiu amb 3.000 indígenes de 20 i tantes ètnies diferents i primer de tot els hagi volgut escoltar. I els va escoltar. I després va dir la seva reflexió molt, molt atinada i molt encertada, denunciant aquesta mineria il·legal, denunciant el tràfic de persones, denunciant persones que, diguéssim, estan vinculades amb tot el que és tallar fusta sense permisos, és a dir, l'extracció il·legal de fusta. Bueno, totes aquestes realitats les va denunciar. I va... Bàsicament, la idea és... A veure, que l'Amazònia no és un rebost inesgotable per extreure-li les riqueses, no. Això és un espai per viure per tantes i tantes famílies.
Una font de vida que ha de ser...
Exactament.
La esperança també que el Sant Pare porta. La veritat és que és un regal, aquest Sant Pare que tenim, però aquests viatges que ell fa, que a vegades des de la distància pensem, bueno, no caldria, o quines despeses són l'ànima de la seva presència com a Sant Pare.
Sí, realment el testimoni de tot el que va fer, el que va dir després del poliesportiu, doncs va anar a la Gran Esplanada, on hi havia gairebé 90.000 persones esperant-lo. Se'ls va fer una miqueta curta, perquè el papa es va allargar en el poliesportiu, i després va anar a la llar d'infants abandonats i tal, creada per un mossèn, i en aquella llar tots els que teníem un hogar per nens i adolescents, sigui de nens abandonats o els nostres que estaven per estudiar a la ciutat i tal, ens van invitar en aquella trobada familiar, i va ser un goig per tothom, un pare simpatiquíssim, proper als nanos, proper als sentiments dels professionals i dels voluntaris que estàvem allà també, i va ser encantador.
Perquè és un sembrador d'esperances, que és les que hem de viure. Moltíssimes gràcies, Germà Jaume Andrés, per la seva presència aquí a Lleida, pel seu testimoni i sobretot pel que allà poden reviure. Què podem fer des d'aquí per recordar-nos de veritat del germà mariste Jaume Andrés?
Pues mira, fonamentalment pregar i enviar vocacions, perquè... Per dir, jo penso que és dels pocs llocs de l'Església on hi ha més homes consagrats que dones. A veure, congregacions de germanes, us necessitem moltíssim. Vocacions a qualsevol cosa, perquè allà es necessita de tot, no? Des de l'educació, la dona, les presons, el món agrari, els camperols...
Quin tema, germà Jaume. Tindríem la necessitat de 3 o 4 programes perquè poguessis fer-nos veure aquesta realitat que nosaltres agraïm i compartim amb un català, amb el germà Jaume Andrés i sobretot amb tota la gent que allà estan amb tu, perquè sapigueu que des d'aquí també us volem donar el nostre recolzament. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres per invitar-me a poder parlar d'aquests temes que estan tan absents a vegades de la nostra realitat.
Tot seguit, passem a la agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Setmana de la família.
Amb el lema l'Evangeli de la Família, joia per al món, del dia 1 de març fins al dia 10, totes les diòcesis amb seu a Catalunya celebraran la Setmana de la Família.
jornada d'acompanyament al dol i la malaltia.
El proper 9 de març, l'Auditori Campus de Capon de la Universitat de Lleida acollirà una nova edició de la jornada d'acompanyament al dol i a la malaltia que organitza els grups d'acompanyament al dol. Us podeu inscriure abans del 28 de febrer a la web www.dol-lleida.org.
El món exigeix resultats. No li expliquis a altres els teus dolors de part. Mostra'ls al nen. Indira Gandhi.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Parlar dels malalts. Atendre-los. No m'agrada començar dient que tots som o estem malalts, perquè em surt l'altra expressió que popularment apliquem a la igualtat. Sí, tots, però uns més que altres. Durant aquest mes que acaba, febrer, els catòlics hem tingut més sovint la paraula malalt en la nostra ment i en el nostre cor. Hem celebrat el Dia del Malalt. Hem participat en la festivitat de la Mare Déu de Lourdes, a la que tantes vegades invoquen malalts i familiars d'aquests. Ens hem trobat una vegada més l'hospitalitat de Lourdes per pensar, pregar i preparar la peregrinació del mes de juny. Tots ens hem portat a fer unes afirmacions sobre aquesta situació de la persona. 1. La malaltia és un període de la nostra vida que fa visible la nostra fragilitat. 2. La condició de malalt es fa veure la necessitat d'ajuda que tenim dels demés. 3. Podem tindre un camí doble, o acceptació de la pròpia situació, o desesperar-nos i rebutjar tota ajuda dels demés. 4. Els catòlics lluitem per posar la nostra vida sempre en mans de Déu. De vegades no és fàcil. 5. En l'Evangeli, tots sabeu que Jesús curava els malalts que acudien a ell, que els cercaven, i ell, amb molta tendresa, posava la mà sobre ells i curava alguns d'ells. 6. Sabeu que malalts n'hi ha en hospitals, clíniques i residències de gent gran. N'hi ha malalts també cuidats en el seu domicili per familiars o empleats buscats per això. Tots necessiten de la nostra atenció. 7. Per tant, agraïment als que posen tot el seu cor actuant amb molta tendresa amb els més fràgils. Sanitaris, metges, infermeres, auxiliars, tot el món de l'assistència sanitària. Familiars, totes les persones que amb molt de carinyo cuiden els malalts. 8. Vull animar des d'aquí els grups de pastoral de la salut de totes les parròquies, que visiten, acompanyen, porten la comunió als malalts en el seu domicili. Vull recolzar la seva activitat i vull que tots pugueu també sumar-se a aquesta activitat que tant beneficia els més fràgils de la nostra societat. I 9 i últim, demanar-vos a tots atendre amb molt de carinyo, molt curosament, els malalts que tingueu en moments determinats de la vida. Ajudeu-los a no desesperar mai d'una situació. El Senyor ens acompanya a tots.
Hem
Hem esgotat el temps del nostre programa i agraïm l'escolta de tots vostès i la possibilitat de trobar-nos de nou la propera setmana. Salutacions cordials des de el Bat-a-Bat, Bisbat de Lleida.